La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials un diumenge més des de la taula de l'Evangeli. Un plaer retrobar los fidels al programa i a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi. Som ja el diumenge 19 de durant l'any, recorrent el camí litúrgic. Ens acompanyen dos convidats per a comentar les lectures de la missa, que en breu escoltarem. Per això presentem i saludem mossèn Enric Termes, vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona i sotsdirector de la residència sacerdotal Sant Josep Oriol. Bon dia.
Bon dia a tots els oients.
Gràcies.
Bon camí de l'Evangeli.
Això. Mossèn Josep Montoya és diaca casat amb atenció pastoral a les parròquies de la Vall de Ribes i Núria, en bisbat d'Urgell. Hola, Josep.
Bon dia, Maria, i content de compartir taula de nou a mossèn Enric.
Gràcies a tots dos per haver acceptat la invitació. Doncs vinga.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Som-hi. La primera lectura és del primer llibre dels Reis i del capítol 19.
En aquell temps, Elies caminà durant un dia pel desert. S'assegué a l'ombra d'una ginestera i demanà la mort, pregant així: «Ja n'hi ha prou, Senyor, preneu-me la vida. No he de ser més afortunat que els meus pares». Després s'ajagué sota aquella ginestera i s'adormí. Mentre dormia, un àngel el tocà i li digué: «Aixeca't i menja». Llavors veia al seu capçal un pa cuit sobre pedres i un càntir d'aigua. Menjar i begué i s'adormí altra vegada. L'àngel del Senyor el tornà a tocar i li digué: «Aixeca't i menja, que tens molt de camí a fer». Ell s'aixecà, menjà i begué, i amb la força d'aquell aliment caminà 40 dies i 40 nits fins que arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu.
Elies, el primer gran profeta d'Israel, és defensor del culte al Senyor en una època de sincretisme religiós amb el culte als Baals. Perseguit a mort per la reina Jezabel, adoradora de Baal, emprèn una mena de pelegrinatge de retorn a les fonts de la fe del poble. Teniu la paraula, tertulians.
Sí, potser és arribar a la fe del poble, però parteix d'un... al començament una frase ben forta: «Ja n'hi ha prou». Ja n'hi ha prou. És la desesperació. És a dir, ell que ha volgut ser fidel a Déu i que ha estat encarregat per part de Déu, això és un profeta, no és un que mira el futur o que esbrina el futur, sinó algú que respon a la crida de Déu i se'n fa portaveu, el porta a les portes de la mort. No perquè ell només la desitgi, sinó perquè Jezabel, la reina, després de l'experiència amb els sacerdots de Baal, doncs li vol rebaixar l'alçada, vull dir, li vol tallar el coll. Ja n'hi ha prou. I penso que també, bueno, és una frase que potser alguns poden haver dit en algun moment de la seva vida, perquè de vegades la vida és dura, és complexa, sembla que has trepitjat merda, i això hi ha temporades de que la desesperació... I és important en aquests moments trobar una paraula que et digui: aixeca't i menja, aixeca't i reprèn les forces. El menjar és reprendre les forces, que tens molt de camí a fer. I jo penso que és una manera també d'acostar l'experiència del profeta Elies a la nostra experiència.
Això que deies, ho veig també, ho havia pensat, el ja n'hi ha prou, Senyor. Pot ser una pregària, pot ser una ejaculatòria, pot ser un mostrar-se davant de dir-li: escolta, Senyor, ja n'hi ha prou, no puc més, no? Perquè ell ens entén, ell ens comprèn, ell ens veu poca cosa, i si ens mostrem davant d'ell des de la humilitat, ell serà com a pare, sabrà veure que com a fills tenim unes necessitats, i potser en aquell moment ens veu desesperats, eh? I ell ens donarà la mà, ell donarà aquell pas cap allò que nosaltres tenim necessitat. Ja n'hi ha prou, Senyor, per què no? Com una pregària. Com vostè, Senyor, aquí en tens, n'hi ha prou, tu no puc més. No puc més aquest treball, no puc més estar sense feina, no puc més d'aquesta malaltia, no puc més d'aquesta situació que m'ha tocat viure la vida. Ja n'hi ha prou, Senyor. Una queixa molt humana, jo crec que molt humana.
Sí, sí. Mm-hmm. Molt humana, però també al mateix temps és molt humana. Aquí diu que va ser un àngel que li donà de menjar, de beure, però en el fons, al costat de la nostra vida, sortosament, hi ha molts àngels, molts missatgers de part de Déu, que d'alguna manera també ens poden, i ens poden ajudar a tirar endavant. Mm. I això que tu deies, vull dir, de les ejaculatòries, de vegades no sabem, no sabem què pregar, i de vegades alguna frase d'aquesta...
Sí, sí, sí.
Senzillament...
El pot acompanyar tot el dia, aquelles paraules.
Per exemple, recordant l'evangeli del diumenge passat, hi ha una frase: Senyor, doneu-nos sempre d'aquest pa.
Sí, per exemple.
A imatge també de la samaritana, que al final diu, dona'm d'aquesta aigua, doncs, bueno, aquest pa que necessitem, o aquesta força que necessitem.
Sí, penso que és un terme, això, ejaculatori, el dir-m'ho tu a mi m'has fet pensar, és un terme que potser està mica ja antiquat, però que jo estic fet el temps que estic fet, doncs abans es deia, no? Una ejaculatòria, què és? Pues una petita pregària, una petita oració, un petit lluança, una petita lluança, i és molt bonic, això. Jo, un temps que ara reconec que no ho tinc present, però va haver un temps a la meva vida que cada dia, és veritat, a partir de l'Evangeli del dematí, havia dos paraules, Senyor, tinc fam, Senyor, tinc set, com deia la mare Teresa, doneu-me d'aquesta aigua, una frase que m'acompanyava durant el dia. I això em feia sentir en presència de Déu durant el dia, i evidentment em donava pau interior també, no? Mm-hmm.
D'alguna manera és l'experiència també dels cristians de l'Orient, la pregària del cor, vull dir que és anar repetint una frase, mm-hmm, que esdevé, Senyor, tingueu pietat de mi, que sóc un pecador, ho fan amb el ritme de la respiració, i és d'alguna manera, és allò, és com aquella pluja fina, que pot ser ara aquests dies d'agost, trobem a faltar, però que va calant, i que ens va ajudant.
Sí, jo... Ah, perdona, Enric, digues.
No, i ho lligo també amb Elies, i dir, perquè el camí no és que se l'anima a continuar, se li dona l'aliment, és per anar-se a trobar amb el Senyor. Mm-hmm. Dalt de la muntanya.
Això que dius de trobar-se amb el Senyor, mira, ho agafo per el que anava a comentar, que m'ha fet gràcia la paraula ginastera, no? Diu que camina tot un dia del desert. Vas a un desert, si estàs allà a Terra Santa, per exemple, el desert és allò, és cau un sol de justícia, t'enfonsa, sembla que et pesi tot. Trobar una ginastera, no? Dius, què és la ginastera? A internet he buscat ginastera, aviam què és. És la ginesta. I evidentment és un matorral, és un matoll gran, que es fa molt gran, que fa ombra, que pot ser blanc i tal, que ho suporta tot, ho tolera tot, les plagues, les malalties, que fa una bona olor. Dius, ostres, aquí no li donem importància, però Déu ha facilitat a Elies que enmig d'un desert trobés una ginestera i allà s'hi aixequés. I allà li digués, Senyor, ja en tinc prou. I tants cops a la vida Déu ens ajuda, ens dona un cop de mà, ens facilita a través d'una persona, d'una vivència, se'ns acosta i no en som conscients que ha sigut de la seva mà la que ens ha facilitat aquell fet, no? Per això havia buscat la paraula ginestera, aviam què volia dir en aquest sentit, no?
Vés a saber què diu el text original, perquè de vegades...
La traducció...
A la Bíblia...
Que vol començar, Jesesi?
No, la faré,
Fes-ho, fes-ho.
No, però és interessant.
És interessant,
que ho digui.
No, clar, vull dir, el text està en hebreu, llavors, de vegades, aquella paraula, de vegades la Bíblia són paraules que no sabem exactament què signifiquen. Llavors, el traductor el que ha de fer és acostar aquella imatge a la realitat de la persona. Clar, a nosaltres, poso un exemple del Nou Testament, a nosaltres ens sembla molt la imatge del bon pastor i les ovelles i tal, però en els llocs on no hi ha ovelles, com hem de traduir-ho?
Seguim.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfesi, del capítol 4.
Germans, no entristiu l'Esperit Sant amb què Déu us ha marcat per reconèixer-vos el dia de la redempció final. Lluny de vosaltres tot mal humor, mal geni, crits, injúries i qualsevol mena de dolenteria. Sigueu bondadosos i compassius els uns amb els altres i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist. Sou fills estimats de Déu, imiteu el vostre Pare. Viviu estimant com el Crist ens estimà. Ell s'entregà per nosaltres, oferint-se a Déu com una víctima d'olor agradable.
Un fragment que insisteix en el tema de la nova naturalesa que els efesis han rebut per la fe en Jesucrist i que ens regala a nosaltres, cristians d'avui, com és la identitat del ser cristià i com ha de ser la relació entre els membres de la comunitat cristiana. Us sembla?
Sí.
Sí? Bé. Comencem bé.
Penso que és un text curt, que a vegades si estem a missa ens pot passar molt de pressa. I jo, per això a vegades recomano que s'emportin el full dominical perquè amb calma rellegir les lectures a casa. I aquest seria un dels casos, no? Una lectura molt breu, però que a la vegada molt intensa. No? Aquí Sant Pau, un cop més, amb el seu esperit entusiasta, ens vol encomanar una manera de fer del Crist, no? De ser com ell mateix va ser, no? Jo d'aquí m'he fixat en aquestes negatives que posa, que ell diu, fora els malhumors, jo he buscat la part positiva. Diu malhumor, doncs vol dir que la nostra actitud ha de ser de bon humor. Fora els crits, hem de viure amb paraules acollidores. Fora les injúries, hem de viure amb paraules engrescadores. Fora el mal geni, vol dir que hem de viure amb un somriure als cristians. No perdó, precisament doncs, viure amb una actitud de perdó, no? Vull dir que per poques paraules que ens ha donat Sant Pau, o ens ha donat l'Església, si més no, a la lectura d'avui, diu molt, si més no, m'ha transmès això. No sé, Enric, a tu, què hi has trobat?
No, va, no, això que dius és ben cert, però jo també posava un altre accent, que potser és més viu en els textos de Sant Joan, que és que la nostra resposta és resposta a un amor que ja se'ns ha donat. I avui, en aquesta lectura, ho repeteix de dues maneres. Perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist. Crist ens ha perdonat i nosaltres responem també amb el perdó. O som cridats a respondre amb el perdó. O viviu estimant com el Crist ens estima. Ell ens estima primer i la nostra resposta és d'amor. Això també resitua una miqueta la nostra vida cristiana. No és tant un esforç meu, sinó una resposta a. I penso que això, com a mínim en la meva vida cristiana, en un moment determinat vaig fer un petit canvi, d'aquest dir, jo he de respondre a, que és una cosa diferent. I per una altra banda, doncs, com dèiem també diumenge passat, a l'altre fragment d'Efes, que és la dificultat del canvi. Vull dir, és una invitació a deixar un camí per prendre'n un altre. Imitar per ser una miqueta transferència de Déu. Si no és molt pretensiós.
El que has comentat per fer aquest pas, crec que és molt bo i ajuda molt el que has dit tu, no? Que ell ho ha fet primer. Quan ens proposem estimar a Déu, ell ens estima. Ell ens estava estimant. Pensem el que pensem, siguem com siguem, vinguem d'on vinguem, ell ens estima. Ostres, això també ens diu, ostres, aquesta persona és molt gran, no? Quan coneixes una persona d'aquelles que no té rancor a res, que ho perdona tot, que sempre va amb un somriure, que malgrat que li posin passar coses difícils a la vida, veus que sempre sap trobar aquell punt d'humor i de positiu, jo me les admiro, aquestes persones, no? Pensar que Déu ja m'estima, abans que jo arribi, ell ja hi és, que gran que és això, per l'esperit.
Però per pensar això, per experimentar això, Josep, s'ha de tenir una base espiritual, no?
La paraula.
Sí, però la vivència de la paraula, en tot cas, també.
Sí, també.
O sigui, perquè la paraula sempre hi és, però si no hi ha la vivència personal... No sé, se m'acaba d'ocórrer que
sí,
relacionat aquesta... amb això que acabes de dir.
Que Sant Pau ens deia, no?
Enric, què et sembla a tu?
És veritat. Per això, de tant en tant, ens cal mirar una mica enrere de la nostra vida, no per recrear-nos-hi, sinó per veure també com hem anat creixent. Vull dir, un capellà amic meu diu que si algú encara està pregant, i si és algú que ningú se sent ofès, el Jesucitó de mi vida... i en tens uns quants decimals d'edat, és que no has crescut d'alguna manera. Vull dir, la nostra vida cristiana és una evolució. I a l'adonar-te del que ha anat canviant en la teva vida cristiana, en positiu, perquè de vegades ens quedem en que encara ens ho paguem en la mateixa pedra, doncs penso que és una cosa important. I aturar-se una mica i pensar-ho i tenir una miqueta de perspectiva, doncs penso que és un element important també a tenir en compte.
Què volies dir tu, Josep, no, abans?
Que tot això, aquestes actituds, Pau, ens les deia aquí, no? Que és el que us deia al principi, no? Aquesta mal humor, bon humor, viure en paraules collidores, i aquesta actitud ja ens la demanava, tu em preguntaves, a partir de què? Doncs a partir d'unes actituds que ja Sant Pau també insisteix, no? I aquestes actituds ens portarà a adonar-nos que Déu ja ens estima, que Déu ja ens està estimant, a nosaltres i a tothom, amb aquell pensament, jo pensava que això és un compromís baptismal, no? Que viure de forma acollidora, amb bon humor, sempre amb un somriure, perdonant, és una actitud que rebem a partir del baptisme, per tant, és un do de l'Esperit Sant. Això a vegades hem de renovar-ho, també, aquest pensament, no? Tot és un do, i no vivim pels nostres mèrits ni pels nostres esforços, que evidentment hem de fer, no? Però vivim pel que ja és en nosaltres, perquè Déu ens ha donat.
I que fan aquesta imatge baptismal, quan ens bategen, i en altres moments també a la confirmació, però me quedo amb el bateig. Se'ns fa la unció amb el crisma, que és un oli perfumat, i que ens convida a ser la bona olor de Crist. És a dir, allò que hem rebut, allò que ens marca, ser-ne testimonis. I el perfum no es veu, però se sent.
Jo ho dic molt, perquè els batejos ens quedem molt en la imatge de l'aigua, que està molt bé, però jo el crisma d'aquelles coses que també l'accentuo, és la bona olor del Crist. Ara, a partir d'ara faràs molt bona olor, perquè a més, si tinc canalla allà, cosinets i tal, els hi faig olorar. Veureu, ja veuràs aquest oli. Ai, sí, que fa olor a unes herbes. Doncs això és el que li queda ara en aquell nou batejat, sí senyor, molt veritat.
Bé. Si no hi ha cap més matís a afegir, us proposo que passem a escoltar ja l'Evangeli.
Endavant, endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli també aquest diumenge de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, els jueus murmuraven de Jesús perquè havia dit que era el pa baixat del cel i es preguntaven: aquest no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres el coneixem, el seu pare i la seva mare, i ara diu que ha baixat del cel. Jesús els digué: no murmureu entre vosaltres, ningú no pot venir a mi si no l'atreu el pare que m'ha enviat. I els qui venen a mi, jo els ressuscitaré el darrer dia. Diu el llibre dels profetes que tots seran instruïts per Déu. Tots els que han sentit l'ensenyament del Pare i l'han après venen a mi. No vull dir que algú hagi vist mai el Pare, només l'ha vist el qui ve de Déu. Aquest sí que ha vist el Pare. Us ho dic amb tota veritat. Els que creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa que dona la vida. Els vostres pares, tot i haver menjat el manà en el desert, moriren, però el pa de què jo parlo és aquell que baixa del cel perquè no mori ningú dels qui en mengen. Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn perquè doni vida al món.
Versets emmarcats en el discurs del pa de vida, en el que hi trobem el tema de la murmuració dels jueus i el del pa que dona la vida eterna. Quina llum per a les nostres vides com a cristians rebem d'aquestes paraules de Jesús? Què us sembla?
N'hi hauria moltes.
Algunes.
Nosaltres potser
diguem-ne
direm algunes, però
exacte,
no pensem que l'esgotarem del tot. Clar, una primera actitud d'aquells que ens remarca és: sempre podem posar excuses, Podem posar excuses per no tirar endavant, per no confiar, per no seguir Jesús, per no veure el positiu que hi ha en les altres persones, Ells diu, ell ha dit Jesús que ell és el pa baixat del cel, que és ell en persona, I clar, comencen a dir, com pot baixar una cosa del cel si és tan humana com nosaltres, eh? Tan humana que li coneixem el pare, la mare, la família, i d'alguna manera és una invitació a creure en la divinitat de Jesús.
Sí, jo anava a dir, això, és anar a creure la divinitat de Jesús. Avui en dia també hi ha molts corrents, hi ha molt com diversos grups de reflexió. Sempre busco molt llibres de referència que ens parlin de Jesús, perquè a partir de la seva persona crec que és més fàcil arribar a Déu. I aquí jo crec que aquest evangeli precisament ens ho demostra, no? O sigui, que fàcil ens ha posat Déu perquè arribem amb ell, perquè en tinguem coneixença, perquè si vem, sapiguem, fins i tot diria entre cometes, els seus sentiments, portant-nos al seu fill. És que ens ho ha donat tot, no? Qui és aquell que donaria un fill, eh? Un fill és algo que forma part d'un mateix, de la teva sang, de la teva carn. I donar això és una grandesa que penso que no en som prou conscients. I venint d'un Déu que no sabem dimensionar-lo, perquè ens supera en tot allò que puguem imaginar-nos, doncs dic, aquí hi ha el seu fill, clar, es porta a admirar una petitesa, no?, que deies tu, no? Dic, no és el parent de can no sé què, aquest és el que diu que és el fill de Déu, però si era aquest és fuster, si aquest ha vingut a casa arreglant-se unes portes, doncs sí, resulta que aquest és el fill de Déu, eh? Pel que diu, pel que mostra, pel que fa, per la llum que aporta a les seves actituds, no? I no només això, sinó, no, mira, un referent, no, és que a més diu, mengeu aquest pa que m'esteu menjant a mi i això és aliment pel vostre esperit. Buf, ara la catequesi de quan som petits, els anys van passant, ho anem assimilant, però això en aquells temps, que hi havia una religiositat tan compacta, tan ordenada, tan quadriculada, amb no sé quants preceptes, 600 preceptes, que eren més preceptes d'actitud, no eren preceptes d'espirituals, d'allò de vivència espiritual, doncs això deuria impactar, deuria ser una castanya impressionant, no? Jo ho veig amb una riquesa impressionant, que ell se'ns mostri com a fill.
No, ja, el que crida l'atenció, més enllà del fragment i del que diu en concret, és com aquella comunitat de Joan ha anat aprofundint en qui és Jesús. És una miqueta com amb algunes experiències de que hem tingut una experiència i això ens ajuda a entendre el que havia passat anteriorment. Com han sabut anar gratant per descobrir el rostre de Jesús. Jesús és tan immens que no l'abastem mai. Déu no l'abastem, val? Sí. Però Jesús... Jo de vegades poso un exemple en algun museu, penso a la Galeria Borghese de Roma, que hi ha alguna escultura que la fa Bernini pensant en aquella sala, I l'escultura està al mig i per veure-la l'has d'anar voltant. I no la veus mai sencera. Per què? Perquè veus una part i no una altra. A mi també m'agrada molt, quan la Pietat de Miquel Àngel, abans de que l'any 70 i escaig del segle passat la van colpejar i tal, va estar a Filadèlfia, als Estats Units. I va haver-hi un fotògraf que li van donar permís per anar-la fotografiant. I a la nit, quan no hi havia ningú, ell l'anava fotografiant. I és un llibretó d'unes fotografies magnífiques. I la que més a mi em va colpir és una que està zenital, agafada des de dalt. I es veu el caparró de Maria i tot el cos de Jesús. És a dir, Jesús és tan immens que no l'abastem mai.
M'agradaria veure aquesta fotografia, Enric. Això, la sanital deu ser impressionant, la buscaré, perquè penso que ha de ser molt interessant, no? Quan sempre hem vist la Pietat de Miquel Àngel de front. No? Jo no només volia aprofundir a tindre en compte una cosa que has dit tu, que és un evangeli de Joan, és l'evangeli de l'escola de Joan, una escola que escriu passats 100 anys, aproximadament, de l'aixement de Jesús. Per tant, unes comunitats que, amb els seus alts i baixos, poc o molt estan consolidades, viuen l'Eucaristia. És molt interessant de llegir-se els evangelis de Joan sempre des d'aquesta perspectiva, no tan primitiva d'uns inicis que escriuen Marc o Mateu, sinó a partir d'una vivència. Hi ha tota una vivència d'església i de comunitat, no? I això és un reflex de com veien ells la persona de Jesús, no? Com el pa que compartien, no? I això m'agrada també perquè a mi em dona molta fortalesa, pensar, això està escrit ja quan una comunitat dels primers temps, perseguida també, patint, pel seguiment de Jesús, ja havien descobert aquesta figura divina en la persona de Jesús, com a aliment, com a donació, no sé, m'ho has fet recordar, el recordar-nos que aquesta lectura era de Joan.
Sí. I pot ser, remarco també l'última frase, que el pa que jo donaré és la meva carn perquè doni vida al món. Val? En el llenguatge de Joan pot ser, de vegades el món és no com l'entenem nosaltres, sinó aquelles realitats, aquells col·lectius, aquelles persones que estan girades a l'esquena a Jesús. Malgrat tot, encara que un estigui lluny, estigui d'esquena, davant de Jesús, Jesús és... la seva salvació ha estat també per ells. I això també penso que... Jo de vegades dic, provocativament, diu, aquella persona que tu et costa tant, que la tens travessada, Jesús també se l'estima. I de la mateixa manera que t'estima tu.
Ben veritat, si vas, pensem això. Sobretot en lectures de Joan, que parla molt des d'aquest sentit, pensem que ens dirigeix a nosaltres només, els que ja som, els que anem a missa. I no, és veritat, hi ha aquesta visió universal en els escrits de Joan. I ho veiem també en l'Apocalipsi després. Vull dir, és una visió universal, bé per tots. No només pels que estem de cara, sinó... Això ho vivim molt, jo vic bastant el tema dels funerals i tanatori, i la veritat és que avui en dia un 70-80% de les celebracions es fan amb persones i famílies que no són practicants, que no són gent d'església, que no saben respondre res de la celebració. I dius, no, és que Jesús els està parlant, és que ha vingut a ser llum i carn, aliment per tots aquests també. I aquí tenim una bona feina en aquell moment.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la bona feina que heu fet aquí, compartint doncs, tota la llum al voltant de les lectures d'aquest diumenge 18 de durant l'any... No, 19, repeteixo, 19. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Pontoya, gràcies. Gràcies, mossèn Enric Termes.
Gràcies als oients per escoltar-nos.
Això, recordar doncs, que a la taula del so hi ha estat el Jordi Carretero, la locució de lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla, i ja saben que si ho desitgen ens podríem retrobar a través de les zones radiofòniques de Ràdio Estel aquest dijous, dia 15, que farem una edició extraordinària del programa amb motiu de la solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu. Gràcies de nou a tots i sàpiguen que els esperem amb molta il·lusió aquí. Una abraçada i passin bon diumenge. Adéu-siau.